Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Escolteu? Escolteu aquest so? Sabeu de què és, això? Ojo, solo experimentados podrien saber de què és aquest so, que podria afegir-se a moltes coses. Doncs ho explicaré. Aquest so és el so que fan els conills. Com ho sentiu? Jo no ho sabia, com fan els conills. Jo he tingut un conill de mascota, però no tenia ni idea. El meu conill no feia alguna coseta, però grunyia aquestes coses. Però aquest és el cop que fan els conills. I els conills, que són uns bitxets molt monos i molt sabrosos, al forn, doncs són un autèntic malson. Un autèntic malson perquè hi ha una autèntica plaga de conills que està fent malbé l'economia de pagesos. D'això en parlarem profundament, però és que estem parlant d'una situació que va més enllà de tota aquesta plaga. Ja sabeu que s'ha declarat doncs una alerta cinegètica d'entrada pels ports senglars a comarques de Girona per conills, per exemple, en ella, per plagues de conills, per plagues de diferents animalons que tenen un alt nivell de reproducció. Allò de reproducir-se com conejos, pues aquí està el què i el malson que estan fent els pagesos catalans. En aquest cas, hi hem de pensar que tot allò va més enllà dels pobres conills que fan el que han de fer. La culpa, evidentment, no és dels conills, encara que facin malbé l'economia d'un pagès. Però hem de pensar en el medi ambient. Hem de pensar en la manipulació durant totes aquestes dècades que hem tingut del nostre entorn natural i el desequilibri que hi ha. Per què hi ha tants conills? Doncs perquè no hi ha depredadors. Bàsicament és això. No les guineus, els llops, tots aquells bitxos que es menjaven als altres bitxos, doncs no estan. Hi ha un desequilibri important que ens porta a un pensament que va més enllà. I és el pensament d'un altre cop, i segur que és un pensament molt cumba, fins i tot hippie, però cert. Què estem fent amb el planeta? Hi ha un desequilibri tal que ja tot no sosté la pròpia natura, sinó que sense la mà de l'ésser humà el planeta ja començarà a no ser el planeta. Aquest desequilibri em penso que anirà fins i tot més enllà. Penseu en espècies més amenaçades com insectes cabdals, com l'abella, per exemple. Si les abelles, per culpa d'una invasió d'espècies exòtiques, com perquè desapareix per culpa de pesticides, doncs amenaça directament a la pol·linització i amenaça directament també a les collites. Estem parlant d'un equilibri molt delicat que ens deixa clara una cosa, que va més enllà, insisteixo, de la ruïna econòmica. Estem davant d'un problema molt important i ja no és qüestió de tornar al que era abans. És qüestió de que no vagi a pitjor. No sé si ho aconseguirem. Sóc el José Miguel Cruz, preocupat pel planeta en aquest cas, I això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, segurament molts de vosaltres, quan us heu aixecat a molts punts de Catalunya, ho he vist amb grans nevades o enfarinades. Els que som una mica pixapins ens hem aixecat a casa, a les poblacions costaneres del litoral o prelitoral, amb nevades enfarinades, i ens ha fet molta il·lusió. Això sí, les temperatures continuaran fredes, demà fredes, aquesta tarda molt fredes, i a més a més, les nevades no desapareixeran. Hi ha possibles avis de neu al litoral també, sobretot a comarques de Girona, hi ha una alerta per això, i a Barcelona també. Bé, comarques de Barcelona litoral central, fins i tot amb flocs de neu a Tarragona, i aquesta tarda potser tornaran a caure. Hi ha una petita possibilitat. No serà com per esquiar des del carrer Val més cap a baix, però petita enfarinada. Per demà continuaran les temperatures fredes. Això sí, s'aniran recuperant de mica en mica, però el fred el tindrem. I el trànsit, com ho tenim? No sé com haurà afectat tota aquesta nevada a la xarxa viària, però anem a repassar com es circula aquestes hores. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs la veritat és que aquestes nevades han estat molt febles. Com molt bé deies, bàsicament parlem d'enfarinades i no han afectat a les principals carreteres i autopistes catalanes, per tant, en aquest sentit podeu estar força tranquils. Tenim, però, algunes incidències que sí que ens compliquen la circulació. Anem per ordre. Un accident de ja fa una estoneta a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en direcció sud, sentit Papiol-Tarragona, diguem-ne, i aquí hi ha cua de més de 6-7 quilòmetres entre Cerdanyola i Sant Cugat. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en direcció sud. Tenim un segon accident, en aquest cas a la C55, molt a prop de Brera. Molta atenció, perquè aquí sí que tenim la via tallada en totes dues direccions, entre Brera i Olesa, i per tant hi ha cua en els dos sentits de la marxa. Per tant, parlem d'aquest tall, com et deia, a la C55, entre Brera i Olesa de Montserrat, en totes dues direccions, per accident. I acabo amb una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat, que talla, però, la C17 a Montcada i Reixac, també tots dos sentits de la marxa, i es fan desviaments senyalitzats. Per tant, aquestes incidències que t'he comentat, que sí que ens compliquen el trànsit en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Fins ara, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Looking Back Over My Shoulder possiblement és una cançó molt de Mike and the Mechanics, molt adequada pel tema del que tractarem. Possiblement no tornarem al que era, però haurem d'intentar que no vagi a pitjor. Penseu, la pel·lícula Alcarràs, a la pel·lícula Alcarràs hi ha una escena on des del cotxe de nit es dispara els conills que estan arrasant els cultius. Bé, ara és diferent. La pel·lícula de Carles Simón retrata la pagesia de la dècada dels 80 en molts aspectes, però el que no ha canviat és la proliferació de conills. N'hi han més que mai. Tant que a Verdú, un poble situat al sud de Tàrrega, volen demanar zona catastròfica. Aquesta és la situació, eh? Aquest és el punt. Estem parlant de zona catastròfica per la destrossa que està fent els conills, els conreus, els pagesos. Aquest divendres, proper divendres, 3 de març, hi haurà manifestació a Lleida, Ciutat, i els pagesos avisen que paralitzaran també la capital catalana, Barcelona. Això sí, si no hi ha actuacions de la Generalitat contra els conills, ho continuaran fent. Sergi Tor, bon dia.
Bon dia, José Miguel.
Amb lo menys que són els conills, però posem números. Quants conills hi ha?
Mira aquesta xifra, perquè és dantesca. Hi ha finques amb les quals hi ha 1.000 conills per quilòmetre quadrat. 1.000.
Una barbaritat.
Sol amb un quilòmetre quadrat, eh? Hi ha finques que, evidentment, hi tenen un dany important a la collita del cereal, la colza, herbacis, vinya, ametllers, pistatxos... Mm. És un problema força greu, i els pagesos d'aquesta zona de l'Urgell estan molt enfadats, perquè ells a l'estiu ja van avisar que hi havia molts conills, i considerem que en aquests mesos no s'ha fet res i que ara, evidentment, toca anar de pressa i que potser el mal ja està fet. Doncs aquesta densitat de 1.000 conills per quilòmetre quadrat es confirma, perquè el número de conills amb l'últim cens d'aquest octubre per part del Departament d'Acció Climàtica afirma que han pujat un 34%. L'objectiu ara seria eliminar 285.000 conills en els 74 cotos de caça que hi ha. És a dir, gairebé eliminar 300.000 conills, eh? Això significaria un increment del 35% respecte al 2021. I com s'eliminen 300.000 conills? Doncs bé, amb una captura de conills amb equips específics, amb xarxes de captura noves i també, doncs, amb una declaració d'emergència climàtica. Pels pagesos és insostenible l'actual situació. Afirmen que molts d'ells han posat fins a tanques d'un metre, però clar, els conills també es mengen el plàstic, han canviat 3 vegades de plàstic, i que aquesta plaga està malmetent com mai els seus cultius.
Clar, la pregunta clara, per què aquesta sobrepoblació de conills i quines mesures es reclamen per limitar-la?
Sí, ja sabem que el conill, en aquest cas, és una espècie que prolifera amb molta rapidesa. Tu ho has dit amb la teva introducció. Hi ha diversos àmbits, eh? Un és la falta del depredador natural. S'ha perdut. és a dir, les guineus, també l'àguila, i ja no tenen el depredador natural del conill. I després també hi ha situacions del context humà, com n'és, per exemple, està baixant també els caçadors locals a causa del desplomament rural. És a dir, cada vegada hi ha menys persones, hi ha menys caçadors, i això també està provocant, seria una eina més a falta del depredador natural, doncs el depredador humà. I a més també es considera que a causa de puntual de la sequera hi ha hagut aquest augment de l'espècie. Curiosament estem parlant de conills molt agressius, molt grans, fins i tot doncs s'està parlant si no són els autòctons, els de tota la vida, però en aquest cas això sí que s'ha descartat per part del Departament d'Acció Climàtica, i que parla en aquest cas de les pèrdues del depredador natural i del depredador humà com les causes d'aquesta gran proliferació d'uns conills que són molt grans i molt agressius.
Doncs mira, parlem precisament de... anem cap a la part econòmica bàsicament, i parlem amb el pagès i membre de la plataforma Conills o Pagesos, el senyor Ramon Boleda, que a més és veí de Verdú, que és una de les poblacions que està fins i tot plantejant-se de declarar la zona com zona catastròfica. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, fins a quin punt el conill és un problema?
El conill és un... Bueno, el conill en si no és un problema.
No, la
problema...
plaga, em refereixo a la plaga. Clar.
Sí,
no.
El problema és el mal que fa.
Correcte.
El mal que fa. Arrasa 600 hectàrees de cereal. O sigui, tu allà hi has invertit uns diners, has tirat l'adob, has tirat la llavor, has tirat l'herbicida, i llavors a l'hora de collir ho perds tot. Però no solament és el cereal, és la vinya, és els pistatxos, és els ametllers, és els olivers. I ara ens hem donat compte, aquests dies que ens hem atençat més cap al Segrià, que els fruiters també els deixen arrasats. Hi ha finques senceres que les han d'arrencar i tornar a plantar, i després el problema està en que hi posem protectors, o sigui, centenars i centenars, mils de plàstics hi posem. Aquests plàstics, al cap de 3 anys, es recremen o se'ls mengen els conills. Però, a part, aquests conills fan un salt de metro a metro i mig. O sigui, que per moltes valles i per molts protectors que posis, si vol pujar en un arbre, salten i són a dalt de l'arbre, que és el que ens trobem. Arbres amb protectors, i a dalt a la creure, tot rosegat fins a metro 80. I l'altre dia ens van dir el Segrià que fins a 2,5 metres també han rosegat.
Clar, una de les qüestions que posa en marxa la Generalitat per intentar controlar tot això és la caça. Però és la solució?
No. Tothom, mira, aquí a Verdú ja fa 20 anys que tenim problemes de conills. El que passa és que fan mal cada any, fan mal, però com aquests dos últims anys, no. I els mateixos forestals ens deien, amb la caça no parareu la plaga. I, efectivament, la plaga no es pot acabar amb la caça.
Amb la caça.
Hi ha d'haver més flexibilitat. Si mos diuen, mos recomanen que per rebaixar el número de conills, amb la caça es rebaixa, evidentment, però hi ha moltes dificultats. I després, la Generalitat se'n renta les mans.
Clar.
Renta les mans, vull dir, caseu. Au, espavileu-se.
Això vull dir, Ramon, que tot el pes va sobre les vostres esquenes, no? Sobre la vostra butxaca. Si heu de posar els plàstics, si heu de posar protectors i tot això, vull dir, la despesa econòmica és elevadíssima i, a més, no sé si serveix d'alguna cosa.
D'alguna cosa serveix, perquè si no fos pels protectors això... Què passa? Que si en una finca hi tens 300 arbres o 1.000, pues, sense protectors te'ls rosegarien tots, i amb els protectors te'n roseguen un 15 o un 20%. Però segons el lloc on te'ls roseguen, ja pots arrencar la planta, també. O sigui que és molt complicat, i la gent, la societat, no se'n fa capaç de lo malament que ho estem passant. Perquè jo ara estic aquí parlant tranquil·lament, però ara amb el meu fill hem d'anar al tros, a la finca. Jo quan arribo allà i veig 10 arbres amb protectors rosegats, és que tinc unes ganes de marxar d'allà i marxar plorant, perquè allà hem deixat tot l'esforç de molts anys. I ara, de cop i volta, patat-pam, rosegats els arbres i els has de arrencar. A la finyada que porta a arrencar, torna a plantar, si vols tornar a plantar, perquè la majoria de gent, la majoria de pagesos ja són grans, i diuen, saps què? Arrenco i poso cereal i aprendre pel sac. Entens? O sigui, aquest és el pensament de la majoria de pagesos, perquè la majoria de pagesos són grans. Ja. La mitja de pagesos aquí a Catalunya està de 55 anys en amunt. Pues amb un home que està 10 anys de jubilats, que li expliquis d'anar a fer una plantació que a l'espera 5 anys a produir. M'entens? O sigui que el drama és gros, eh?
Sí, no, perquè quin percentatge de pèrdues pots tenir tu concretament per culpa d'aquesta plaga?
Mira, a cada pagès és diferent. Amb un n'hi pot afectar un 50%. Per exemple, tinc una companya que és vellós, la Núria Bacardí, que l'any passat, o sigui, fa dos anys va perdre 5 hectàrees, l'any passat en va perdre 40 de cereal, i aquest any diu que va per les 100 hectàrees. O sigui, això m'imagino que deu ser, no sé el que sembla en total, però m'imagino que deu ser un 60% del que sembla, m'entens?
Això és ruïna, això és una ruïna.
És una ruïna. I a més a més, també li han rosegat una vinya de 7 hectàrees i la puc arrencar tota. Una vinya d'enxame que em va dir que tenia 7 o 8 anys. I la puc arrencar tota. Jo m'he trobat que he hagut d'arrencar una hectàrea de pistatxos. O sigui, he estat 7 anys donant d'aigua, donant adob, cuidant, ensofatant els pistatxos, i ara, que és el moment que havia de començar a collir, ara resulta que ha hagut d'arrencar 270 arbres, que és una hectàrea de pistatxos. M'entens? O sigui que fas projectes de futur i en una nit, és que el curiós és que dius, coita, a mi no em fan mal, o sigui, de moment no m'han fet mal, em vas l'endemà o l'endemà passat i t'han fet net.
En una nit.
Sí, això vol dir que no n'hi ha ni dos ni tres. Això vol dir que n'hi ha mils de
conills.
De conills.
Doncs senyor Ramon Boleda, veí de Verdú i membre de la plataforma Conills o Pagesos, gràcies per haver-nos explicat la problemàtica. Molt amable.
A vosaltres, gràcies.
Exacte, tu, és un drama tot el que ens estan explicant, és un què, i tot això ve, veieu tot el desequilibri natural que hi ha que acaba en tot això, però bé, ara no podem pensar en el que hi havia i el que tenim, sinó en que no vagi a pitjor i millorar la situació i mirar com fer-ho. Bé, de seguida parlarem d'una situació que possiblement fins que no t'ho expliquen no caus en això. Parlem de que Germanes Hospitalàries ha publicat un informe sanitari sobre el tema de que la meitat de les persones grans que consumeixen alcohol de manera abusiva no estan diagnosticades. I és un què. De seguida en parlarem de tot això, l'addicció i l'abús a l'alcohol en persones grans. De seguida en parlem, però abans anem cap al Centre Mèdic i Estètic Star Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, de lunes.
Hombre, el lunes siempre es un día bonito, además un nevado, un lunes blanco, que hasta, bueno, los que han madrugado en Tarragona han podido ver hasta nieve en Tarragona, o sea, esto es magnífico. ¿Sí? Bueno, magnífico. Hace ilusión.
Lo había oído en el Tibidabo, que había
sí, llevado, ¿no? el Tibidabo, el Garraf, todo eso estaba bien enfarinat. Pero doctora, ¿dónde vamos? Porque con la nieve no adelgazamos.
No, hombre, con la nieve, si nos ponemos a recogerla con una pala...
Bueno, eso sí, o esquiar también, efectivamente, eso sí es verdad, tienes razón.
Pero no ha nevado tanto como para eso. Mira, vamos un poco a reflexionar, ¿qué papel juegan las máquinas, los aparatos, en la pérdida de peso? Cuando uno dice, sí, voy y me hacen una máquina, o a veces yo he leído en artículos... Bueno, en periódicos importantes, ¿no? De máquinas que te haces una sesión, te metes como si fuera en una especie de ataúd, llamémosle así, o una cámara, vamos a llamarle una cámara que es más agradable, ¿no?
Sí.
Que te metes en esa cámara y, bueno, con una única sesión, pues más o menos como que pierdes 3-4 centímetros y pierdes kilos, ¿no?
Que es una especie de sauna, ¿no? Luego hay otras máquinas que venden como que son estas que hacen como masaje en el abdomen y cosas así. Sí. ¿Aquí también entrarían aquí estas máquinas?
Sí, cualquier máquina que estimule lo que es el tejido, lo que estimule nuestro cuerpo. Entonces, cualquiera de esas máquinas, y para que la gente no vaya a pensar que esté haciendo una crítica en general, incluidas las mías, ¿vale? Para que los oyentes lo tengan claro, ninguna máquina adelgaza, José Miguel, absolutamente ninguna, ¿vale? Ni tan siquiera cuando estás hablando de una sauna, ¿no? Que te metes en una sauna, ya sea de estas que se venden como portátil en casa o las que puedes tener en cualquier gimnasio, la sauna no adelgaza, es decir, va a generar un movimiento de agua, como cuando una persona en una época, tristemente, que se tomaban los diuréticos, pues para adelgazar, ¿no? Y el diurético lo único que hacía era perder agua, pero un agua que la recuperábamos rápidamente. Cuando hablamos de adelgazar, y hablamos de adelgazar manteniendo y mejorando los niveles de salud, no es sobre el agua que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar sobre la grasa, que es lo que tenemos que hacer perder. Entonces, ninguna máquina va a hacer adelgazar a un paciente. Las máquinas, cada una en su categoría y con diferentes técnicas, lo que van a hacer es ayudar a remodelar el cuerpo, que son dos cosas diferentes.
O sea, te echo una mano, pueden ser un soporte, un buen soporte, ¿no? ¿Entiendo?
Efectivamente. Es decir, yo me puedo enchufar a una máquina todos los días, que si yo no hago dieta, claro, y si yo no controlo mi aporte calórico, pues va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Lo que sí va a hacer las máquinas, unas más y otras menos, es estimular ese proceso de pérdida de peso. Es decir, yo puedo poner el ejemplo de cómo nosotros trabajamos. Cada profesional tendrá que darle al paciente la valoración de lo que él puede hacer, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos con el estímulo semanal que damos a nuestros pacientes, que es aparatología con dos técnicas diferentes y el uso de las infiltraciones de la mesoterapia, nosotros conseguimos multiplicar por 3 el factor dieta. ¿Qué significa esto? Pues si una persona solo con dieta perdería medio kilo, pues nosotros le podemos ayudar a perder hasta kilo y medio, ¿vale? Entonces, ese factor de ayuda, ¿no?, de bastón, de estímulo, sí que lo tiene la aparatología, como lo tiene también el generar una pérdida más localizada allí donde sea necesario, que es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, dicho esto, en líneas generales con los aparatos, ¿qué pasa? ¿Todos los aparatos consiguen lo mismo? No. ¿Todos los aparatos ejercen la misma acción? No. Esto va a ser en función de las diferentes tecnologías que van a poder trabajar de manera más importante dando ese estímulo o no dándolo. Entonces, de entrada, una persona que se quiera plantear hacer pérdida de peso, y a nosotros nos vienen muchas personas que lo han intentado solos, que ya de entrada cuando se sientan aquí me dicen, doctora, yo ya solo, sola sé que no lo puedo conseguir porque pierdo poco, me desespero, tiro la toalla. Bueno, pues esas personas que ya han tenido esa experiencia negativa, si le podemos llamar así, de no perder todo lo rápido que ellas quisieran de manera solos, aislado, con solo con la dieta, cuando añadimos este estímulo localizado, el resultado aumenta muchísimo y en el caso nuestro, además, como utilizamos dieta mediterránea, hace que el mantenimiento del resultado en el futuro sea mucho mejor. Por lo tanto, que quede claro que no adelgaza, pero que ayuda mucho.
Efectivamente, ahí está. Ya sabéis que la primera visita informativa gratuita la podéis concertar con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631, y que encontraréis toda la información en la web starbene.es, y que además podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Besazos muy grandes, cuídate.
Adiós, adiós.
Y de seguida parlarem de una altra discriminació, entre cometes, o subestimació de la gent gran. Parlarem dels problemes de l'abús de l'alcohol en gent gran, que acostumen a estar subestimats. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes miopía y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
En Hipoyagán, aproveche las segundas rebajas. Sí, sí, segundas rebajas de Hipoyagán, todo a precios súper rebajadísimos. Colchones de gran calidad y máximo confort, ideales para su descanso. Y de precios, ahora en estos tiempos mejores que nunca. Oferta especial. Colchón de matrimonio modelo Sanja, gran calidad, ahora 199 euros. Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, comedores, dormitorios, muebles de jardín, lámparas, textil, hogar, menage, cocinas y hipoyagán.com.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, Diario Abierto.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Conoces la nueva gama electrificada de Nissan? ¿Has oído hablar de la nueva tecnología e-Power? No dejes pasar esta segunda oportunidad y ven hasta el 4 de marzo a probar uno de nuestros nuevos modelos. Entrarás en el sorteo para conseguir uno de los 50 forfés dobles que sorteamos para pasar un día en La Molina. Consulta condiciones en la web de los concesionarios adheridos. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà y Nissan Santienrique.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
La meitat de les persones grans que consumeixen alcohol de manera abusiva no estan diagnosticades. És un que és un problema que s'afegeix a moltes de les qüestions discriminatòries i crec que utilitzat la paraula bona de cara a la gent gran, no? En aquest cas, possiblement quan parlem de gent gran, encara que aquí ho diuen, almenys en aquest informe, parlen de gent gran de 65 cap amunt. Bueno, aquí hauríem de discutir una altra cosa, però bé, ho deixarem aquí, no? Tenim al telèfon el subdirector mèdic de l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries de Mataró, el doctor Manel Sánchez. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, clar, la xifra crida l'atenció. Aquesta meitat de persones grans que consumeixen aquesta, de forma abusiva, alcohol, que no estiguin diagnosticades, per què pot passar això? Quin és el motiu?
Bé, hi ha diverses raons per les quals passa això. Una d'elles és que hi ha cert pensament, diríem, a priori, de que les persones grans no estan involucrades en conductes d'abús de substàncies. La més freqüent de totes és l'alcohol. I moltes vegades en les valoracions mèdiques rutinàries doncs no es té en compte aquest problema o no s'interroga o no s'investiga suficientment. Per una altra banda, també hi ha una tolerància elevada a lo que és el consum d'alcohol en població general. En països com els nostres, països del sud d'Europa, sabem que el consum d'alcohol és socialment una condició doncs, molt, molt present, molt prevalent en el dia a dia, i això fa, entre d'altres coses, que estigui una mica bastant subestimada aquesta proporció de persones grans que de forma activa continuen prenent alcohol i en alguns casos de manera perillosa per a la seva salut.
Estem parlant de que és l'addicció més freqüent en gent gran, però quan parlem de gent gran, de quines edats estem parlant?
Bueno, convencionalment sempre s'ha parlat de gent gran o anteriorment tercera edat a partir dels 65 anys.
D'acord.
Evidentment, aquesta frontera cada vegada té menys sentit perquè les poblacions que arriben a aquestes edats arriben en millors condicions de salut que fa dècades i podríem començar a parlar de gent gran pròpiament a partir dels 70-75 anys.
Clar, en aquestes franges d'edat, quan estem parlant d'aquest tipus d'abús d'alcohol, és una qüestió que està, dona la sensació que és subestimada, no?
Sí. De fet, se sap que aproximadament una de cada cinc persones d'uns 80 anys fa un consum regular d'alcohol en el seu dia a dia, amb els àpats, per exemple. D'aquestes persones, o d'aquesta població gran, arriba a haver-hi una mica més d'un 11% que ja fan un ús que els metges considerem problemàtic d'alcohol. És a dir, persones que per diverses raons no n'haurien de consumir o no ho haurien de fer-ho en la proporció que ho fan per diverses raons. I tot i inclús aproximadament un 3,5% o gairebé un 4% de persones grans consumeixen alcohol en patrons ja d'abús clarament problemàtic.
Consumir alcohol sempre porta problemes. Consumir alcohol de forma abusiva porta molts problemes a qualsevol edat. Evidentment, suposo que quan ets més gran, suposo que el problema doncs s'agreuja, no? Però quins problemes poden derivar-se d'aquest ús, consum, millor dit, abusiu de l'alcohol?
Bé, hi ha moltes problemàtiques associades al consum abusiu d'alcohol. En les persones grans o més fràgils, algunes conseqüències poden ser realment importants. Per exemple, sabem que una proporció important de caigudes, que acostumen a tenir conseqüències i seqüeles moltes vegades importants en aquestes edats, tenen la seva causa en un consum excessiu d'alcohol. També sabem que una bona part dels processos de deteriorament cognitiu i demència, que evidentment són més freqüents a mesura que s'incrementa l'edat, poden veure's agreujats o inclús desencadenats per consums d'alcohol abusius al llarg de la vida i especialment crítics en les edats avançades. Però també altres problemes de salut, com són els ictus i altres condicions de salut cardiovascular, poden tenir una influència negativa al consum d'alcohol de manera abusiva o excessiva les edats avançades.
Doncs, doctor Manel Sánchez, subdirector mèdic de l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries de Martorell, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Bon dia. Doncs és un d'aquests problemes que a més s'agreuja perquè la gent gran acostuma a medicar-se més. No cal ser tampoc un geni per adonar-se que medicaments i alcohol doncs, no acostuma a ser una bona combinació. Doncs interessant el tema de la problemàtica. De seguida parlarem de... Us trasllado una pregunta abans de deixar anar la titular del tema. I la pregunta és la següent. Vosaltres, això pot donar un poc de llullo, el que diré, però estaríeu disposats a tenir una figura de cera a la vostra casa? Jo què sé, una figura de cera de Harrison Ford, per posar un exemple. Doncs de seguida parlarem del Museu de Cera que fa 50 anys, compleix 50 anys i està subhastant una de les seves figures, per exemple, la princesa Leia de Star Wars, la subhasta per 1.200 euros, entre altres coses. Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt
bé. Bon dia,
ben.
De seguida parlem de tot això, d'aquest 50 aniversari del Museu de Cera de Barcelona, que ha canviat la col·lecció, és a dir, hi ha algunes figures, suposo que és... tindran més una parisa, perquè jo recordo les antigues, que hi havia algunes que... Bé. Però abans, sabeu què són els fons Next Generation? Són fons europeus que tenen aquest títol, Next Generation. Si tens una empresa i no saps com accedir als fons europeus Next Generation, amb Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa, entendre, estar al dia i accedir als fons de Next Generation és bufar i fer ampolles. Entra a acció.gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. acció.gencat.cat. Tot a un clic pels fons europeus Next Generation.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, El Mundo en sus manos, con Gregory Peck y Anthony Quinn.
Usa la cabeza.
Voy, voy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia 23 de febrer de l'any 1973, ara fa... Què és, 27? Doncs mira, fa 50 anys i 4 dies. Va obrir el Museu de Cera de Barcelona. Bé, ara ja sabeu que ja fa uns anys va renovar tota la seva col·lecció i justament mirant el compte web, el compte de Twitter, perdó, no de web, Històries de Barcelona, a la seva compte de Twitter ja publicava un descobriment que havia fet, no?, que ja ha fet públic, que és aquesta subhasta de figures del Museu de Cera de Barcelona, com per exemple la figura de... Hi ha moltes, jo he posat la de Princesa Leia perquè ja té un preu de 1.200 euros. Clar, els que hem visitat el Museu de Cera, concretament aquesta part de Star Wars, és un... Com ho diria? És un punt quix, eh? Té un punt... retroquix important. Però parlem d'aquests 50 anys del Museu de Cera de Barcelona amb la Mar Puerto.
Què tal, Mar?
Bon dia, com estàs, reina?
Molt bé, i tu?
I molt bé, gràcies.
Doncs mira, t'explico perquè, com tu deies, no, que el Museu de Cera celebra mig segle de la seva obertura. I nosaltres ho hem volgut també fer, no?, parlar i celebrar amb la Bàrbara Lisana, que és una treballadora, que és la treballadora més antiga del museu, que porta ni més ni menys que 40 anys reconstruint dits i maquillant les seves figures.
I quan comença a treballar aquesta dona? A quina hora comença a treballar?
La Bàrbara comença a treballar a les 8 del matí, que sí, és quan arriba al museu, li passen un sobre amb els dits que els visitants han anat...
Com?
Han anat trencant d'algunes de les figures... I llavors
arriba
ella,
i el primer que fan és donar-li un sobre amb els dits de les figures de cera que s'han trencat.
Que s'han trencat i que els visitants han arrencat o el que sigui, no?
Sí.
I acostumen a ser unes 150, que des de la seva renovació de l'any 2020 són unes 150 figures les que estan al museu. I això és el que fa ella des de que comença a treballar amb una idea molt clara, no? Dedicar-se al manteniment d'aquestes figures i el que fa és que els hi renta el cap, les pentina, les maquilla, les vesteix... Tot com si fos una estilista més.
Oh, imagineu, això, si porten aquestes figures, no sé quan es van renovar, les antigues em refereixo, no les noves, no les dels darrers anys, però les que van posar en marxa quan el 73 va obrir, evidentment no estava Star Wars perquè es va estrenar el 79, Star Wars, però és igual, ja portem anys que se l'hauran de treure el pols, aquestes figuretes,
sí,
i pentinar-les, no? Així que, d'entrada, això no és una feina qualsevol, dona una mica de llullo, també.
No, i tant. De fet, és una passió que ella mateixa explica que sempre té i assegura que no li fa cap por, al contrari, que si pogués, diu, es quedaria a treballar de nit, que és quan més solitari està el museu.
Saco una cabeza y me la llevo pues, a lavarla como si fuera la peluquería, ¿no? La lavo, la seco el pelo, la peino y bueno, y la maquillo. Para mí, esto es muy importante, el tema de los ojos, ¿no? El... darle el brillo ese que parezca real, como si la mira, si la mirara y te fuera a hablar, te fuera a decir algo. Si le ves ese brillo que parece como si te fuera a decir algo, ya te da un poco más de impresión. Nunca, 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 nunca he sentido nada de miedo, nada, nada. Todo lo contrario, es que a mí me encantaría trabajar por la noche, cuando no hubiera público ni nada. Estoy yo más en mi ámbito, no sé, me gusta más trabajar sin nadie.
Que guai.
Déu-n'hi-do. A tu et fa por aquestes figures? Tinc entès que has treballat al museu.
Sí, vaig estar un temps treballant al museu. Va ser d'un estiu. No estava cuidant les figures de cera, sinó era un espectacle que feia allà.
Té un respecte,
no? I he de dir una cosa, perquè tenia una certa ambientació, i és veritat, el que és por no, perquè és conscient. A un nen petit segurament això sí que li faria una miqueta de por, no? Però sí que tens una mica, si no estàs acostumat, clar, aquesta dona porta 40 anys.
Si no
estàs acostumat, aixeques les orelles perquè veus que hi ha detectes figures humanes.
Exacte.
I això fa una mica de respecte.
Sí.
I ara què novetats hi ha?
Doncs aquest any hi ha moltíssimes novetats, com per exemple la Rosalia, l'Alexia Putellas i també molts altres, i és una cosa que, clar, permet que el museu sigui tan apte per gent més gran com també per als nens més petits, no?, que reconeixen aquestes figures com els seus ídols.
Les més actuals podem dir que és Rosalia. També tenim Alexia Putellas, Messi, també tenim tot el set de Joc de Trons, que també ha quedat molt xulo, i La Casa de Papel, per exemple, que també està molt d'actualitat.
Doncs és un què, no? I sí, així sí. De memòria, què ens pots dir que destaquen els visitants, de memòria?
Doncs els visitants sobretot destaquen, no?, el realisme amb el que estan fetes aquestes figures, perquè, com deia la Bàrbara, no?, la Bàrbara Lisana, aquesta treballadora que porta 40 anys, els ulls és la part fonamental, no?, perquè semblin més reals, i també destaquen sobretot el fet de fer-se fotografies, que abans no es permetia. Això és una cosa també nova d'aquest any.
És un què. Marc Puerto, moltes gràcies. Anirem a veure el Museu de Cera i aquest realisme que tenen aquestes figures utilitzant la tecnologia d'ara, que evidentment no és la de fa 50 anys a l'hora de fer aquestes coses. Marc Puerto, gràcies.
Gràcies.
Cuida't. Arribem a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem ja migdia a COPE Catalunya i Andorra, i molta atenció perquè parlarem, per començar i obrir boca, d'una necessitat de les famílies d'acollida, la necessitat imperiosa de que hi hagi més famílies d'acollida. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.